Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts al butlletí informatiu de Ràdio Falset. Passa un altre 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i sembla que no passi res. O sí, que en algunes coses es vagi encara a pitjor. Per exemple, que la crisi hagi aprofundit en la desigualtat del col·lectiu en el mercat de treball, o que l'atur sigui especialment dur entre les dones. I no és una cosa que no vagi amb la nostra comarca, perquè al Priorat, l'atur, especialment el de llarga durada, no té miraments amb el col·lectiu femení de més de 40 anys. D'altra banda, també s'ha conegut que el telèfon contra la violència de gènere ha rebut més de 3.000 trucades a la demarcació de Tarragona. O sigui que en el Dia de la Dona, com malauradament passa amb altres dies internacionals, en lloc de celebrar, segueix tocant i tocarà reivindicar. D'aquests dos temes en parlarem avui, però la setmana ens ha deixat també altres notícies que repassem ara en titulars. Comencem! Davant la problemàtica de l'associació musical Vila de Falset al voltant de la seva viabilitat econòmica, el consistori busca solucions com oferir una ubicació per a la seu. A tot això, des de l'entitat, insisteixen en el problema del dia a dia i demanen més implicació econòmica de les administracions. La proposta del govern central per reduir la despesa energètica podria afectar directament 8 poblacions del Priorat, les de menys de 200 habitants. Es tractaria de renovar l'enllumenat per tecnologies d'alta eficiència, com les que ja funcionen, per exemple, a Falset. Unió de Pagesos demana al Ministeri de Medi Rural un repartiment just entre les comunitats autònomes pel que fa als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i el vi per a la campanya 2010-2011. Consideren que aquests ajuts són claus per al sector. La revista L'Oviolí celebra el seu 5è aniversari i la data coincideix amb la publicació del 10è número de la revista, que com la resta és un bon exemple d'aquesta iniciativa per difondre els estudis sobre el Priorat. En esports es reprèn la competició després de l'aturada del passat cap de setmana. Tindrem la prèvia del Falset Les Borges i del Marina Cambrils Porrera i, evidentment, donarem un cop d'ull als nostres representants en futbol sala. Davant la problemàtica plantejada per l'associació musical Vila de Falset al voltant de la seva viabilitat econòmica i, per tant, com a institució, el consistori va desvetllar que ha iniciat alguns passos per buscar-hi solucions. Un d'aquests passaria per oferir una ubicació per a la seu de l'escola. Recordem que ara es troba en zona verda i no s'hi poden realitzar treballs de millora, un fet que impossibilita l'entitat a rebre ajuts i subvencions de la Generalitat. Escoltem què deia el regidor de festes Jordi Puigeu en el transcurs del programa d'aquesta casa L'Hora del Vermut.
Això també s'ha de discutir amb l'associació. L'Ajuntament pot presentar unes opcions i sobre aquestes opcions pues, ho veuran d'una manera, ho veuran d'una altra, es discutiran, se negociaran el que faci falta, no? Però ara mateix, al punt que estem nosaltres, teníem mirat el que són els baixos de l'antiga residència com a una possible ubicació. Sense massa despesa econòmica es podria adaptar doncs, el tema d'aules i podia quedar la part de l'escola tal com està ara doncs, per més d'assajos de la banda i alguna cosa així de més gran format. També s'havia obert converses amb el que és la parròquia abans d'anar directament a l'arquebisbat per veure com estaria per poder disposar de la zona de l'antic teatre de l'abadia.
Per la seva part, el vicepresident de l'entitat, Josep González, va apuntar que, a banda de la qüestió del local, un altre dels problemes és el dia a dia. Va afirmar, a més, que la implicació de les administracions hauria de ser superior.
De moment, l'escola de música no deu res. El que té és que, si seguim mantenint els mateixos ingressos que tenim i la mateixa despesa, no podem arribar al límit de despesa dels professorats, del manteniment que tenim, etc. Tenim que pensar que les aportacions de les administracions del nostre pressupost representen aproximadament un 16%. Aquest 16% és el mateix de fa 10 anys. Podem estar parlant d'un 13, un 14, ara devem estar sobre un 16%. I això és bàsicament el problema que hi ha. Tenim un dèficit que si seguim i continuem, clar, l'any que ve ja deuríem diners. Pensem que hi ha d'haver una implicació bastant superior per part de les administracions, bastant superior, i s'ho han de prendre com un problema que hi ha aquí al poble.
Al llarg del debat sobre la problemàtica amb l'escola de música, els diferents tertulians, en els que a banda de Puigeu s'hi trobaven Adolf Pellejà de Siu i César López d'Independents per Falset, es va fer palès que la desaparició de l'escola suposaria una gran pèrdua a nivell cultural i social per al municipi i la comarca. Una de les mesures del govern central per reduir la despesa energètica podria afectar directament 8 poblacions del Priorat. Es tracta de la proposta de renovar l'enllumenat públic municipal per tecnologies d'alta eficiència en nuclis de menys de 200 habitants. D'aquesta proposta se'n podrien beneficiar el Lloar, la Figuera, la Morera, la Vilella Alta, Margalef, Pradell, la Torre i Torroja, que complirien el requisit per poder implantar aquesta actuació finançada pel Ministeri d'Indústria. On es van avançar en l'adopció de mesures d'estalvi pel que fa a enllumenat és a Falset, justament en les obres de la tercera fase que van finalitzar fa pocs dies. El consistori va optar pels LEDs d'alta potència, una tecnologia que redueix sensiblement la despesa. Escoltem l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
Aquest és un tipus de, diríem, de lluminària que té moltes avantatges respecte de la lluminària convencional de vapor de sodi, i una d'elles, i sobretot, és l'estalvi, que representa pràcticament un 75% del cost de les lluminàries convencionals respecte del consum d'aquestes lluminàries de LEDs de darrera tecnologia. En el seu inici, bueno, ens va costar molt el convèncer a una part de diríem, dels regidors, de l'oposició sobretot, perquè entenien que encara no estava molt avançat el tema, i nosaltres vam apostar, doncs, per l'informe que ens va fer l'enginyer municipal apostava claríssimament per aquest tipus de tecnologia, i per això vam entendre, doncs, que valia la pena fer-ho.
En el cas de Falset, val a dir que si bé el projecte original preveia millores a 9 carrers del municipi, l'actuació es va ampliar en el transcurs de l'obra.
Ens van fer realment una rebaixa important en obra complementària, sobretot perquè Enel, que és una empresa italiana, té una fàbrica que és on, de fet, es fabriquen aquests components de LEDs, i per tant poden fer un preu supercompetitiu. Ha passat que al llarg de del que és l'evolució de l'obra s'han pogut fer estalvis considerables en quant a temps d'instal·lació, en quant a materials, i això ens ha donat l'oportunitat d'ampliar la zona que inicialment estava prevista a més carrers.
Recordem que a Falset les obres de la tercera fase de l'enllumenat també van ser assumides pel govern central, en aquest cas per mitjà del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social, més conegut com a Plaza Patero 2. Expressem-nos amb les noves tecnologies. Les TIC és el curs que al llarg de 8 sessions ha reunit una vintena de joves de diferents pobles de la comarca, un curs que es va clausurar aquest dijous. En aquesta banda de treballar sobre algunes de les aplicacions que permeten les TIC i de repassar-ne la història, es va voler fer incidència en l'aportació que poden fer com a eina de relació en una comunitat. Ho explica Goretti Alcalà, coordinadora de l'Oficina Jove del Priorat.
En un inici, els cursos s'han plantejat per a treballar tot el tema de la convivència, interrelació, treball en equip, cooperació i també la interculturalitat entre els joves de la comarca. I bueno, com a atractiu, doncs, com a eina per a captar els joves, van ser a partir de les noves tecnologies.
Tot i que a vegades es pot pensar que les TIC poden limitar el contacte social, des de l'Oficina Jove creuen que no és necessàriament així.
Les noves tecnologies és un atractiu pel jovent, que és una molt bona eina de comunicació i que ha servit per a poder treballar moltíssim el tema de la comunicació entre ells, l'expressió, sobretot com expressar, com parlar, com manifestar-se entre ells i com opinar també i debatre. Han tractat molts temes.
Des de l'Oficina Jove i avalats per les opinions dels que han realitzat el curs, han valorat positivament l'experiència. Seguim parlant de noves tecnologies, però canviem de comarca. El Consell de la Ribera d'Ebre ha estrenat pàgina web. El nou espai aposta per potenciar les àrees de l'ENS i els diferents serveis que s'ofereixen als ciutadans i als municipis, sense deixar de banda la informació que genera l'activitat institucional. Des de la presidència del Consell, es va creure necessari la renovació de l'espai web, atès que amb el pas dels anys havia quedat molt allunyada dels actuals paràmetres estètics i de navegabilitat. Precisament seguint aquests criteris, la nova web permet, a part d'obtenir informació dels serveis, la descàrrega de documents per tal d'agilitzar l'inici dels tràmits de les diferents àrees. Un dels aspectes que continua present és la informació dels diferents municipis de la Ribera d'Ebre. En breu es preveu ampliar la presència del Consell Comarcal Riberenc a l'espai web, amb l'obertura d'una pàgina de Facebook i un compte institucional al Twitter. Dimarts 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. En aquest sentit es va donar a conèixer un informe d'UGT que posa en evidència que la crisi està aprofundint les situacions preexistents de desigualtat estructural que des de fa temps pateixen les dones al mercat de treball. Per exemple, l'atur femení de llarga durada s'ha multiplicat quasi per 4 entre el 2006 i el 2010, i des de l'any passat, en el col·lectiu femení, les prestacions assistencials ja superen les contributives. En el cas del Priorat, prop del 40% de les dones inscrites a les llistes de l'atur fa més d'un any que no troben feina. A més, cal destacar que la problemàtica amb l'atur femení a la nostra comarca és especialment dur entre el col·lectiu major de 40 anys. El 56% de les aturades al Priorat supera aquesta edat. La majoria d'elles són, a més, aturades de llarga durada. I si ara parlàvem del problema amb l'atur femení, seguim amb el que es pot considerar una xacra de la nostra societat, la violència de gènere. I és que des de la seva posada en funcionament l'any 2007, el telèfon sobre violència de gènere, el 016, ha rebut més de 3.000 trucades a la demarcació de Tarragona. La majoria d'usuàries d'aquest servei han estat dones que han plantejat consultes sobre la seva situació, però també s'han rebut trucades de familiars o amics de les víctimes i d'entitats públiques i privades. Recordem que a través d'aquest servei telefònic es pot obtenir tota la informació en matèria de recursos especialitzats, serveis socials, ajudes econòmiques i atenció immediata en cas de maltractaments. A banda, hi ha assessorament jurídic especialitzat. Evidentment, la llei garanteix la confidencialitat de les dades de les persones que truquen. Canviem ara de registre. Unió de Pagesos demana al Ministeri de Medi Rural que estableixi un repartiment just entre les diferents comunitats autònomes pel que fa als plans de reestructuració i reconversió de la vinya i el vi per a la campanya 2010-2011. Consideren que en anteriors campanyes no ha estat així, especialment perquè els criteris que es tenen en compte no són els adequats. Escoltem Joan Santó, responsable de Vinya i Vi d'Unió de Pagesos.
Nosaltres creiem que no, perquè la major part del pressupost en el tema de la reestructuració se'n va cap a una comunitat autònoma determinada, que és Castella-La Manxa. Creiem que els criteris que es fan servir pel repartiment no són els que haurien de ser, sinó que van en funció del que havia gastat la comunitat autònoma aquesta en concret amb recursos per destil·lacions. Creiem que aquest és un sistema ja caducat i que el que s'ha d'incentivar és la modernització del sector.
Per a Unió de Pagesos, els ajuts per a la reestructuració i reconversió són bàsics per poder ser competitius en el futur. Si es té en compte quina és la situació actual del sector, encara més.
Creiem que per continuar estant en aquest sector ens hem de modernitzar i adaptar i posar al dia. Llavors aquesta és una mesura dintre de l'Organització Comuna de Mercat que entenem que per la viticultura catalana és bàsica en el sentit de modernitzar i adaptar les nostres explotacions amb la mesura de lo que sigui possible a lo que ens demana el mercat, lo que diu que ens demana el mercat o les empreses que ens compren el raïm o el vi. Si no ens posem al dia, ens quedarem enrere i malauradament no podem continuar. La situació ja és prou crítica pels viticultors que, a més, no s'articuli bé una mesura com aquesta.
Unió de Pagesos considera imprescindible que Catalunya obtingui uns fons comunitaris justos amb l'objectiu de poder cobrir totes les sol·licituds dels viticultors catalans. El president de la Diputació de Tarragona i els seus homòlegs a les cambres de comerç de la demarcació s'han reunit aquesta setmana per tractar aspectes d'interès per a l'economia del territori. En la reunió s'han posat de manifest les inquietuds generades entorn de la nova llei de cambres, així com la preocupació per l'actual situació de crisi econòmica del país. No obstant això, tant el president de la Diputació com els representants de les cambres han mostrat la seva confiança en que l'activitat es reactivi properament i que això repercuteixi positivament en la recuperació de l'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Totes cinc institucions han volgut incidir en que comparteixen l'objectiu de fer créixer l'economia del territori i millorar d'aquesta manera la situació i la qualitat de vida dels seus habitants. Anton Baibé, llicenciat en Enginyeria Agrònoma, és el nou director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural a Tarragona. El nomenament de Baibé se suma als efectuats pel delegat del govern, Joaquim Nin, en els darrers dies. Aquest dilluns va presentar Dolors Murillo com a directora de Justícia i la setmana passada Carme Mancilla al capdavant d'Interior. I abans dels esports, una informació de caràcter cultural. La revista L'Obiolí celebra aquesta setmana el seu 5è aniversari, una data significativa per una iniciativa que va sorgir per tal de cobrir una mancança en la difusió dels estudis i les recerques que es duen a terme sobre la nostra comarca. Ho explica Josep Maria Pons, membre del Consell de Redacció de L'Obiolí.
La revista va sortir en, bueno, dins l'entitat del Centre d'Estudis del Priorat, que bueno, volíem pensar en fer una línia de publicacions. I vam pensar que a la comarca faltava alguna revista de divulgació cultural, que és la nostra revista. Una revista que sortís periòdicament, sortim dos cops a l'any, que difongués recerques o això, recerques culturals o novetats culturals que de vegades la gent no se n'assabenta. I donem a conèixer això, investigacions que es fan sobre història, sobre filologia, sobre antropologia, sobre art. Més que posar en valor el patrimoni, posar en valor la recerca que es fa sobre patrimoni i cultura a la comarca, que de vegades això, de vegades no té prou difusió.
El 5è aniversari de L'Obiolí coincideix amb la publicació del 10è número de la revista, que com la resta és un bon exemple d'aquesta proposta per difondre els estudis sobre el priorat.
Cada número fem una entrevista amb un personatge que creiem que és important per a la cultura prioratina. I en aquest número 10 l'entrevista la vam fer al senyor Ramon Amigó, de Reus, que va ser president del Centre de Lectura de Reus i que ha estat molt vinculat al priorat, ha fet molts estudis sobre el priorat. I a part també tenim altres articles. Per exemple, en tenim un que, bueno, que és especialment important, que és sobre la colla del Rayo de Falset, que l'ha fet la Maria Jesús Sánchez i que explica una mica l'evolució de la colla del Rayo i una mica la gent que va mobilitzar, qui hi havia darrere. I també tenim altres articles. Ara de memòria recordo un de Pere Navarro sobre els parlars del priorat, també. Sobre quina forma tenim de parlar al priorat en funció de cada municipi, quines diferències hi ha entre algunes zones i altres del priorat.
La presentació d'aquest desè número es va dur a terme ahir al vespre a la Biblioteca Salvador Estremifa de Falset. Durant l'acte també es va presentar el llibre Antigues ordinacions municipals a la comarca del Priorat.
Els esports.
El repàs a l'actualitat esportiva arriba ara amb el Jordi Perelló. Jordi Perelló, bon dia.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu torna a la competició avui dissabte a partir de les 16:30 hores, a partir de 16:45 de la tarda, on rep a un dels cuers de la categoria, les Borges del Camp. Recordem que els falsetans van descansar el passat cap de setmana i retornen a la competició. El Falset Esportiu, doncs, continua al cinquè lloc de la classificació amb 41 punts. A 8 punts del quart classificat, l'Icomar de Tarragona, que en té 49. El Falset Esportiu Les Borges del Camp és una bona oportunitat pels homes de Gerard Font per continuar sumant punts i apropar-se encara més als jocs capdavanters de la classificació. El partit d'aquesta tarda començarà a les 16:30 hores a 16:45 de la tarda i al nou Domènec Aragonès. Anem ara de la segona a la tercera territorial. Parlem ara d'un altre equip de la nostra comarca, la Unió Esportiva Porrera, que també torna a la competició avui dissabte, on visita a partir de les 16 hores, a partir de les 4 de la tarda, un dels equips més potents de la categoria, el Marina Cambrils. Recordem que manca d'11 jornades perquè acabi el campionat, la Unió Esportiva Porrera es situa hores d'ara a l'11è lloc de la classificació del grup 24 de tercera territorial amb 26 punts. Malauradament ja sense cap opció de poder pujar de categoria. Els porrerans que porten ja els darrers 3 partits imbatuts intentaran donar la sorpresa avui a Cambrils. El Marina Cambrils Unió Esportiva Porrera començarà avui dissabte a partir de les 4 de la tarda i al Baix Camp. Deixem el futbol i parlem ara de futbol sala, de la preferent catalana, del Pradell Futbol Sala, que es juga a mantenir-se la categoria en aquestes 11 jornades que manquen per acabar el campionat. Els pradellencs juguen aquest dissabte al pavelló d'esports a partir de les 5 de la tarda, a partir de les 17 hores, font al líder de la categoria, el Vandellòs. Un equip, el Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, que és un os dur que rosega pels pradellencs i que l'equip pradellenc intentarà donar la sorpresa avui dissabte per intentar mantenir-se a la preferent catalana. El Pradell Futbol Sala Vandellòs Hospitalet començarà avui dissabte a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i al pavelló d'esports de Falset. S'abaixa el teló aquest cap de setmana a la segona divisió provincial de futbol sala, on els dos equips de la nostra comarca donen per finalitzada la temporada. El Club Esportiu Poboleda, que tanca aquesta tarda la temporada, rep el Vandellòs en un partit del tot intranscendent pels dos equips. El Poboleda, que situa hores d'ara al 8è lloc de la classificació en 9 punts, a tan sols un punt del cuer de la categoria, el Prat Dip. L'altre equip comarcal, el Futbol Club Capçanes, també tanca la temporada avui dissabte, on visita la pista del Segur de Calafell, en un partit que no es juguen res ni uns ni els altres. El president del Futbol Club Capçanes, Josep Francisco Vallès, fa una bona valoració pel que fa a l'equip i a la resposta de la gent del poble.
Molt positiu perquè, o sigui, jugadors nois, doncs, són tots molt joves del poble, mai havien jugat a futbol sala, 3-10 d'un parell que havien jugat fora del poble. Després he respost molt també fent socis, amb assistència als partits, a la gent del poble. O sigui, ha sigut una labor molt de poble, tant pels jugadors com per la gent d'aquí. Amb molt bones assistències, no, s'ha viscut molt. O sigui, és una cosa molt positiva.
Més enllà de la valoració des d'un punt de vista esportiu i competitiu, i davant la pregunta de voler repetir l'experiència d'aquest any, aquesta la resposta del president.
Sí, els ànims hi són, sí. Que consti que aquí, a pesar de la classificació, no hi ha cap decepció, perquè s'ha fet una política des del principi, es va deixar molt clar que era per jugar tots els jugadors. Vull dir, no és que ens desenganxéssim dels punts que no ens interessin, perquè això és fals, però vull dir, sempre s'han més a jugar tots que no pas el resultat. És una experiència que, bueno, no sé si l'any que ve s'hauria d'enfocar si sigués una altra temporada d'esta manera o no, però enguany és una experiència agradable, vull dir, i bé.
Recordem, doncs, que passi el que passi avui dissabte a Calafell, el Futbol Club Capçanes tancarà la temporada al 5è lloc de la classificació de la segona divisió provincial de futbol sala. I fins aquí, doncs, avui pel que respecta al capítol d'esports a l'informatiu. Ens retrobarem dintre de 7 dies. Serà fins al proper dissabte, serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Tot seguit i com sempre, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per un temps un tant variable, amb temperatures dintre la normalitat, amb algunes petites glaçades però sense transcendència. I ara, el que queda cap de setmana, doncs, la situació té una tendència a empitjorar. Per avui dissabte ens arriba un sistema frontal que porta pluges. Això durarà pràcticament tot el dissabte, amb pluges moderades aquí a la nostra comarca. I fins a primera hora del diumenge aquesta situació es mantindrà. Cap a la tarda del diumenge s'obriran ja les clarianes, s'aclarirà completament el cel a última hora. I baixaran lleugerament les temperatures la propera nit amb l'entrada de vents del nord. Per la propera setmana s'espera l'arribada d'un altre sistema frontal cap a última hora del dilluns o primeres hores del dimarts, que ens portarà pluges de no massa importància, però que mantindran les temperatures una miqueta baixes. No s'esperen, doncs, altres alteracions a l'espera, doncs, d'aquests sistemes frontals que ens afecten aquest cap de setmana i primers dies de la setmana que ve. La situació, doncs, de primavera, doncs, es va acostant amb aquesta variabilitat i amb aquesta situació, doncs, d'algunes pluges ja més importants que les que hem tingut a l'hivern. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1971, una onada de fred arribava aquí a les nostres comarques i a tota la península Ibèrica, provocant nevades de caire moderat, de 10 a 15 centímetres, i temperatures que aquí a l'observatori local van arribar als 10 graus sota zero.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem el punt final a l'informatiu d'avui. Podeu seguir l'actualitat a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ho podeu fer, com és costum, a partir del dimarts amb els butlletins setmanals. No deixeu d'escoltar Ràdio Falset, tot seguit l'Hora del Vermut amb la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Us ha acompanyat l'Alfonso Reig. Per la meva part, res més, així que gràcies com sempre per la vostra atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana.